El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Bon dia i bona hora, són les 9 i 23 minuts, estan escoltant la tertúlia de Cuap.cat, avui en companyia del Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Del Víctor Alexander, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Rogeli Padró, potser també apareix fins al... abans d'acabar la tertúlia, aquí l'esperem, té el seu lloc preparat. Tornem d'una Setmana Santa força negra, podríem dir, a nivell de
accidents.
D'accidents i de no sé, de notícies força negres o funestes que hem anat seguint també aquí a la tertúlia. I avui també doncs feia temps que no es veien, de fet, perquè abans de... amb el Domènec segur, perquè fa temps que no venia, fa unes quantes setmanes.
Tres setmanes, sí.
I jo també vaig faltar una, he de dir, que em vaig posar malalt. I a més la Setmana Santa, com deia, una mica tràgica, l'hem comentat aquí també a la tertúlia, sobre els atemptats a Brussel·les, a l'aeroport i al metro, ja gairebé està tot dit. Jo sí que no volia parlar... fer algun comentari amb vosaltres, perquè hem anat demanant a tots els tertulians que han passat durant aquesta setmana una mica les impressions. No sé si voleu afegir alguna cosa. Ahir comentàvem, fèiem referència sobretot a un dels detalls dels atemptats a Brussel·les, sobre l'origen dels jihadistes, dels kamikazes que havien perpetrat aquests atemptats, que eren europeus i que eren belgues. És una dada rellevant per entendre una mica el que està passant, perquè encara continuem sentint aquests dies, i sobretot traslladant el debat una mica més al carrer, a peu de carrer, sobre si realment l'origen o el problema ha estat el conflicte que es viu, per exemple, a Síria, al Líban, o és una cosa d'Europa i que no hem sapigut veure, malgrat els avisos que hem tingut des de fa molts anys. Podríem parlar dels conflictes a París, de la crema de cotxes de ara fa més de 10 anys, però que ens agafa sorpresa, però alguna gent, ho dic, trasllado no al poder polític ni a les veus autoritzades al debat, sinó al carrer, és que això no ho hem vist i estava passant al voltant. Alguna cosa estem fent malament aquí, a Europa, dic, per no haver vist el que ha passat a Brussel·les. Què en penseu?
Home, això, diguéssim, a França es va dir que el problema bàsic que havia sigut, jo em refereixo, diguéssim, en aquests atemptats, sí, a les Banlieue, que hi van haver-hi,
sí, sí, sí,
bueno, tots aquells aldarulls, de que l'ascensor social havia deixat de funcionar, el qual és cert. I la veritat és de que la crisi aquesta és el que ha fet, ha sigut obrir encara més diferències. I, per tant, diguéssim, doncs, esclar, és curiós, ahir, per exemple, hi va haver-hi l'assemblea del Banc de Sabadell, no? El senyor director del Banc de Sabadell s'ha pujat el sou un 11%, quan la mitjana dels empleats, diguéssim, se'ls hi ha pujat un 1%.
I ho justifica d'alguna manera?
Bueno, els bons resultats que aconsegueix el banc i de més, vull dir, està cobrant 3 milions i pico anuals, que no està gens malament.
3.000 al mes?
Sí. Sí, bueno, ja se sap que, diguéssim, un director de banc té moltes despeses, no? Però, no sé, menja 4 cops al dia o 3 cops al dia, no? Vull dir, no pas més, no? Vull dir, en fi, una cosa, diguéssim, que, bueno... No sé, però això és el que, diguéssim, hi ha un rerefons en aquest sentit, doncs, que és important. I això hi ha molts sociòlegs que ho estan dient, que no pot ser que anem en aquesta societat d'aquestes grans diferències, que cada vegada, diguéssim, doncs, són més grans, i que, per tant, diguéssim, com que l'ascensor social no acaba de pujar i no s'estableixen unes classes mitges, doncs, o se destrueixen justament, diguéssim, aquestes classes mitges, i llavors una de les solucions és la radicalització. No? En radicalització en un sentit o en un altre o de més. I la religió sempre és una bona excusa per radicalitzar-se, eh? Vull dir, sempre ha estat, sobretot les religions monoteístes tenen una certa tendència, diguéssim, a la radicalització, sigui la que sigui, eh?
Jaume o Víctor, endavant.
Jo crec que se n'ha parlat tant, que ja està tot dit.
Doncs, digues.
No, estic d'acord amb això que diu el Domènec, que sí, és clar. El que passa és que no, o sigui, el paper d'Europa ha fet moltíssimes coses malament, moltíssimes, les continua fent, perquè només cal engegar la televisió i veure els telenotícies. és vergonyós, és per sentir vergonya aliena del comportament europeu en relació als refugiats, el tema aquest. És un escarni contra aquesta gent terrible. I justament aquests que ens parlen sempre de dir, clar, que és la independència de Catalunya, vol aixecar fronteres i tal, només has de veure com les aixequen ells, no? Els que tenen estats, sobretot alguns estats determinats, i sobretot l'estat espanyol, que pràcticament no ha acollit ni un refugiat, i quan Catalunya vol acollir, doncs encara la critica. Per tant, hem fet moltíssimes coses malament. De tota manera, no tinc la certesa que, encara que Europa s'hagués portat molt bé amb els refugiats i ara els acollís a tots i fos una cosa, que això s'aturés, que el tema del jihadisme s'aturés, perquè fan una altra guerra, ells, tot això els és igual, que els tractis bé o malament, perquè com que hi ha un tema religiós pel mig, nosaltres som heretges, hem de morir perquè som l'enemic. Clar, davant d'això és difícil... Em costa dir-ho, no? Però hi veig un tema bastant insoluble, perquè amb la religió les religions han estat un càncer també per la humanitat. Han estat una ajuda per l'ésser humà perquè necessita creure en alguna cosa, és veritat. Però també, com que no deixen de ser obra dels homes i de les dones, en definitiva, sobretot dels homes perquè són molt masclistes, les religions en general, doncs, esclar... hi ha un fanatisme al darrere i davant d'això, com que tothom mata en nom de Déu, del seu Déu, doncs ja m'explicaràs quina és la solució. El que passa és que no s'havia arribat al punt del kamikazisme, és a dir, que a l'individu ja no li importi morir, immolar-se fins a aquest punt en nom d'aquesta religió. Com que tothom intentava preservar la seva pròpia vida per instint de supervivència, mira, doncs si l'enxampaves, evitaves la massacre. I a més, doncs, hi havia el perill de la condemna i tot això que li feia por. Ara no. Ara vull dir que el que fa ell és... ja sap que morirà. I el que vol és dir, com més morin amb mi, millor. I si són nens o són... el que sigui, més igual. No podem viure... A França està en un estat, diuen que... no sé si és de guerra, diuen. No, sembla molt fort. Però ni en un estat d'excepció es pot viure permanentment. D'una manera temporal, sí, però permanentment, amb els assolats pel carrer i tot això, anys i anys, que hem d'estar sempre així. I, malgrat tot, no tindràs la seguretat absoluta, perquè, com que no són selectius, com han fet doncs, organitzacions armades per raons polítiques, que busquen uniformes de soldats o de policies de l'enemic, tot això, sinó que al mig d'un mercat, un aeroport, una estació de metro, qualsevol lloc, clar... No,
és l'essència del terrorisme, clar, que
exacte,
cap de la fina.
Exacte, no? Llavors, com combats tot això? Ho veig molt, molt, molt difícil i jo que sóc bastant optimista en general en les coses de la vida, en aquest tema ho veig pelut. L'únic que sí que és veritat és que ara el jihadisme treu molt de pit perquè va de victoriós, però està perdent molt de terreny. Quan tu sembla que guanyes, molta gent s'apunta al cavall guanyador, i això estimula molt aquí a Europa, això que dèiem ara d'aquests europeus que deies tu que s'apunten, doncs que són gent, vull dir, que tenen nacionalitat belga, per exemple, o francesa. Això, si ja no ets un cavall guanyador, ja no ets tan atractiu, ja no sedueixes tant. I per tant, doncs es tracta d'afablir al màxim el jihadisme per tal que sigui menys seductor per a determinades ments proclius a apuntar-s'hi.
Sí, el que passa és que nosaltres, diguéssim, sempre parlem quan són els atemptats aquí a Europa. L'altre dia va haver-hi un atemptat amb un mercat, diguéssim, a Pakistan, i d'això no ens en recordem. I els morts eren musulmans. Per tant, diguéssim, a veure, aquest concepte de que ha d'anar a matar, diguéssim, infidels, bueno, sí, són un matar infidels, però és que moltes vegades són musulmans, però que són d'una altra secta i tot plegat. A veure, jo el que trobo a faltar és de que en tots els defectes que pugui tenir la religió catòlica, com a mínim hi ha una persona que és el papa que marca unes directrius, i l'islam això no ho té. Des del moment en què, diguéssim, va desaparèixer la figura del califa, doncs ha desaparegut. Llavors, faltaria que hi hagués algú que expressés, diguéssim, això i dir, no, escolti'm, aquesta gent està equivocada perquè el Corà no es pot llegir d'aquesta forma, no? I això sí que trobo que falten veus, i unes veus que siguin una mica més valentes i que ho diguin, dintre de, diguéssim, del propi islam, perquè no penso que nosaltres els hi puguem solucionar el problema. Ha de ser el propi islam qui se solucioni, diguéssim, el problema.
Però potser no ho diuen perquè tenen por.
Doncs llavors l'hem fotuda.
Llavors l'hem fotuda. Si parlo, també és una altra representació, que és una altra heretja.
Però hi ha d'haver-hi algú que digui que aquesta lectura no és la lectura correcta.
Sí, hi ha massa veus, volia dir, en relació sobretot amb el tema de l'islam, i és al cap i a la fi el recorregut que han seguit des de fa 50 anys en els territoris del Pròxim Orient, precisament les divergències entre faccions d'interpretació d'aquesta mateixa religió. Saludem el Roger i Pedro, que s'incorpora ara a la tertúlia. Molt bon dia.
Bon dia.
Ben trobat després de Setmana Santa.
I tant.
Estàvem parlant, volia fer un petit apunt de les notícies que potser ha marcat més la Setmana Santa. I ens corre una mica el temps, si voleu canviem de tema, parlem una mica del poble. Comentàvem abans d'entrar en directe amb el Víctor Alexandre sobre una de les notícies que els mitjans de comunicació hem estat seguint des de fa dos anys, i és la crema sistemàtica de contenidors a la ciutat, que podria semblar en un primer moment, i és el que no sé si infantilment hem pensat moltes vegades, que podien ser bretolades puntuals d'algú que no tenia altra cosa a fer que cremar contenidors per la nit, però sembla que el més s'apunta des dels Mossos d'Esquadra que es podria tractar, arran d'una investigació que van començar amb la policia local, de la mateixa persona que ha estat fent aquesta crema. Dèiem, ostres, primer el que val els contenidors més d'última generació que hi ha aquí a la ciutat. I dos, si és la mateixa persona, també, déu-n'hi-do, tot aquest temps que calculàvem, que potser des del 2013 hem estat seguint aquest tema, costa trobar, doncs, aquesta persona. Ara sembla que ha relaxat l'activitat nocturna, precisament arran dels moviments segurament policials que hi ha hagut a la nit, però és una mica, i perdoneu-me, la comparació com el terrorisme. Hi ha decisions personals, o els suïcides en aquest cas, que és ben difícil de poder controlar, perquè una decisió personal, si no està emparada sota cap escletxa,
sí, un grup, un col·lectiu,
exacte, on... i el tema és... que es va posant cada vegada més de càmeres, no hi hauria manera de poder-ho...
Sí, però no pots posar una càmera que davant de cada contenidor.
En llocs estratègics on ell ha anat. Aquest deu ser un piròman, no?
Jo no crec que sigui, un piròman,
no?
Pròpiament dit, el que entenem per piròman, el senyor que crema boscos i tot això, que és un altre tema. Jo crec que en aquest cas...
Però també hi ha piròmans que crema contenidors només, no?
Sí, però no ho fan pel foc, Jo, és a dir, no crec que sigui pel plaer de veure el foc com crema, sinó perquè és un bèstia en definitiva, perquè el que vol és reafirmar-se per mitjà de fer una acció d'aquestes i vantar-se que no l'enxampen, no? I fabricar-se una figura pròpia d'heroi, mínimament cinematogràfic, que sembla que posa en setge a la policia i que ja porta més d'un centenar de contenidors cremats i que no l'enxampen mai, tot i que a vegades ho fan al mateix carrer i repeteix, no? I aleshores és com un repte per ell mateix, perquè es reafirma com a individu, deu tenir moltes febleses cognitives, i aleshores doncs es comporta d'aquesta manera. Jo sempre tinc la percepció que era una persona, o dues podien ser, no que fossin diverses, que de cop i volta comencen a aparèixer gent per Sant Cugat que tothom vol fer el mateix. Jo crec que era un o dos que es dedicaven a fer això, actuen de nit, lògicament, perquè no els vegi ningú, la cosa que ja és una acció covarda, en definitiva, perquè t'amagues, no? Si ets tan valent, doncs vinga, apa, fes-ho de dia. I a més, la despesa econòmica que això costa, perquè són caríssims, I aquest individu, el dia que l'enxampin o individus, com ho pagaran això, econòmicament?
Perquè... No, es declararà insolvent i s'ha acabat el...
Ah, perquè és un greuge a la ciutat, són diners públics, no és una empresa privada, sinó que són diners públics, i estàs cremant mobiliari públic. Sempre em crida l'atenció que, fins i tot en alguns mitjans de comunicació, apareix sempre el terme bretolada, amb això, de bretolada. Jo, una bretolada... és un nen que toca els timbres i després ho hem fet tots i comença a córrer, no? De tota una escala. Això és una bretolada i no té més importància. Quan algú... Home, que un adolescent de cop i volta cremi un contenidor perquè, no sé, podria passar per una bretolada i si només fa això i prou un dia. Ara, si és algú que sistemàticament, des de l'any 2013, es dedica a cremar contenidors i contenidors, de bretolada això no en té res. És una barbaritat. I aleshores ha de ser tractat com un delicte, com el que és, no una bretolada d'adolescència. De manera que la investigació ara sembla que va més a fons i que el setge s'estreny contra aquest personatge.
El cas és precisament això, de la diferència de quan hi ha accions en un entorn, no sé, de vegades etílic, de grups que surten de nit i a Barcelona ho veiem amb els estrangers moltes vegades que no tenen respecte pel mobiliari urbà o pel patrimoni de la ciutat. Explicaré una anècdota de fa, jo crec que fa dos estius aquí a Sant Cugat, una matinada que jo tornava de festa. Vam veure cremar un contenidor, em sembla que era per la zona de Francesc Macià. Va ser tan ràpid que va ser estrany en aquest sentit, perquè explico això precisament per fer la diferència. Quan algú fa gresca de fer malbé en certs entorns, normalment doncs diguéssim que es congratula endavant de la malifeta,
es vanta de fer-ho.
Exacte. I en aquell cas va ser tan ràpid i tant, vull dir que no podia ser ni una orilla d'una
si cigarreta... Si fuig, és una altra cosa, si fuig.
Clar. Però sí que és veritat que ha estat un tema estrany, eh? I ens va sobtar aquella vegada, vull dir que no...
No sé, la combustió espontània dels contenidors en coguetens.
Això ho estàs investigant, eh? El tema de combustió espontània.
Però el greu d'això és que, a més, si el troben en aquest brètol... doncs li faran un judici i el deixaran lliure amb càrrecs i pot anar a cremar. Vol dir, de presó no li posaran segur, perquè la norma és no. I amb càrrecs, i quan diuen amb càrrecs, aquest dia llegia uns que van fer un robos a Barcelona i que eren, ja tenien 40 denúncies fetes i havien anat 40 vegades a la policia i el van tornar a deixar en càrrecs. Vull dir que fins quan han de robar o han de fer aquestes bestieses perquè els posin a la presó, no? Tenim el cas, perdona, d'aquella família que vam parlar amb una altra tertúlia aquí, que hi havia un que estava robant a dintre i per dissimular van agafar un cotxe, tota la família, van rebentar l'entrada i van fer malbé les portes, no? Els van detenir tots perquè sabien qui eren, se'ls van endur, van fer el judici amb càrrecs i ja tenien antecedents. Escolta, jo crec que això és impossible, així no. La llei s'ha de canviar, no?
Sí, segurament que la llei s'ha de canviar i també reforçar potser una miqueta més la vigilància de nit, perquè jo crec que seria important que el brètol en qüestió l'agafessin, el detinguessin, i a partir d'aquí doncs fos un càstig exemplar perquè això no tornés a succeir o no succeís tant, no? Jo crec que quan passen fets d'aquests, que ja dic, estic d'acord amb el Víctor Alexandre, això no són bretolades, això és algo més que això és intentar controlar el patrimoni que paguem entre tots i per tant deixa de ser bretolada, són molts diners. De vigilància, anar a la recerca d'aquesta o aquestes persones que estan fent aquestes activitats que van contra la llei i contra el bé públic, i realment fer-ne ressò i un càstig molt exemplar i que fer ressò a tothom i que tothom sabés que davant de tot això hi ha una resposta contundent i ràpida.
Però els jutges et diran que la llei no ho permet, eh?
No, però bé, ja, però hi ha mitjans, jo no ho sé, ara se m'acut de fer un càstig exemplar com pot ser pintar bancs durant un any a la via pública, jo què sé, o recollir papers de terra i no cal posar-li cap marca al darrere ni a sobre ni assenyalar-lo, però que realment la persona en qüestió se sentís culpable del que ha fet, si és que realment no es tracta d'una malaltia mental o d'alguna altra qüestió, perquè bé no pot estar aquesta persona, per tant se l'ha de detenir i se l'ha d'agafar. Una altra cosa que volia dir és que realment a Sant Cugat, tot i que diem sovint que és un poble tranquil, ho és en certa manera, però a la nit hi ha moviments, i hi ha molta gent que va pel carrer una mica descontrolada, sí. O perquè ha begut o perquè s'ha pres substàncies estranyes, i només cal donar un tomb cap a la zona de l'avinguda Cerdanyola, cap allà, tirant cap al club de tenis que hi ha per allà, que hi ha un lloc allà on la gent es reuneix, i aquí no vull criminalitzar ni molt menys a la gent jove, vull dir, no, hi ha per tots els gustos, i per tant és un tema que s'ha de perseguir, s'ha de controlar. A mi em consta que la policia està fent una gran feina, que s'estan movent de nit, que hi ha diverses unitats que estan movent-se de nit. Jo també he sortit algun dia per la nit i he vist cotxes patrullant i tal, no? Ara, jo crec que un càstig exemplar en la persona o les persones que estan duent a terme això, un cop els tinguin, sí que s'hauria de fer evident.
A mi sembla molt bé això que dius, perquè si aquests càstigs a vegades, perquè clar, quan estem parlant d'un volum de diners tan gran, això que deies, doncs ho deia el Jaume, em sembla que es declara insolvent i ja està, no? I a vegades, encara que no fos insolvent, com que és un volum de diners tan alt, probablement no el pot pagar. Depèn de com estigui la llei, la presó a vegades no acaba d'entrar-hi, o potser sí, vés a saber. Però en tot cas, una cosa que sí és molt efectiva és allò que se'n diu treballs per a la comunitat. Aleshores, aquest tipus de condemna pot ser dura per l'individu, perquè ha de fer feines doncs, que no li venen gens de gust, i les ha de fer per la comunitat, i està condemnat a fer-ho durant un temps per contribuir a reparar el mal que ell ha fet a aquella comunitat fent serveis que vés a saber, potser ell des de la seva perspectiva, perquè a vegades pot tenir una professió molt, vull dir, no vol dir que sigui un individu que és un indigent, que no té un duro ni tot això, igual té una bona feina i uns bons ingressos, i aleshores es pot trobar que ha de fer una feina el que ell consideraria humiliant. Com això que deia, recollir papers o tot això, per un individu que té un altre estatus pot ser humiliant, però és el càstig, a vegades aquest tipus de càstig és més efectiu que no els diners.
Cercant precisament els preus dels contenidors, només he trobat una referència, hauríem de verificar bé, però des del Consorci de Residus del Bages apunta més o menys que el càlcul d'un contenidor és de 1.000 euros per unitat, amunt i avall és el que deu...
Un centenar.
Un centenar. 1.000 euros.
És brutal.
Sí.
És brutal.
Només passa a Sant Cugat, això?
No.
Un cas com aquest tan accentuat, no?
Que sigui la mateixa persona que hagi estat durant un cert temps cremant contenidors. A mi no em consta la mateixa a la comarca. O... Ja et dic, és que precisament sobta, si realment es confirma aquesta teoria... clar, realment després hem de verificar una mica si aquesta persona ho ha fet per gaudir el moment, perquè, no sé, gaudeix de fer malbé el mobiliari urbà, o realment té un problema.
Un desequilibri el té, evidentment, però clar, fa 3 anys que dura, 3 anys des del 2013, clar, no sembla que sigui una cosa de fa 4 dies, des del 2013.
I el seu entorn no se n'ha adonat tampoc.
Quin és
l'entorn familiar o els amics?
No, vés a saber, igual no ho diu. Jo crec que és una qüestió de reafirmació personal de l'individu, que pot provenir clar que evidentment clar que té problemes aquest personatge, però no necessàriament ha de ser una persona que hagi d'estar ingressada, sinó dir que no per això ha d'eludir la llei, no crec que sigui un malalt ja tan fotut que realment, sinó, està desequilibrada i és una persona doncs a vegades amb un índex molt baix d'autoestima, que necessita créixer posant en setge doncs a la policia i fent aquest tipus de coses, accions que és un delicte, en definitiva, el que està fent. És un delicte perquè, a més, a vegades, poca broma, eh? Jo vaig fer un article que deia, clar, això és molt bèstia, però contínuament està ple de ciutats a Catalunya, que és gravíssim, això, però es troben nadons abandonats en contenidors. És bèstia, això, és terrible.
Tampoc contínuament, no?
No, però déu-n'hi-do. Vaig fer un seguiment d'un... hi havia una colla de diferents ciutats que un nadó abandonat aquí, un nadó abandonat allà, a diferents llocs de Catalunya. No en anys diferents, sinó en un mateix any. I dius, tu vas a cremar un contenidor i no saps el que hi ha dins.
Sí, sí.
Però imagina't que hi ha alguna altra cosa, que no siguin escombraries, oi?
Més temes de ciutat, també publicava a Sant Feia Ressò 4.cat que els robatoris han augmentat un 5,4% a Sant Cugat en l'últim any, segons dades registrades a la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos.
Robatoris a les cases?
Robatoris. Els tipus de delictes que creixen més són les estrelades i els robatoris amb violència i intimidació a l'espai públic, amb un 48,72% i un 64,81% respectivament. Els robatoris amb força a domicili és un altre dels punts febles de la ciutat i durant el 2015 es van produir 460, un 31% més que el 2014. També una mica que parlaven de la seguretat, de com és una mica Sant Cugat, si de nit tot el dia, en el tema de robatoris apunten aquest 5,4%, que és un augment, jo no sé si la percepció que tenim de la ciutat és aquesta o no, però evidentment tampoc podem caure en la trampa de que Sant Cugat és una ciutat blanca que no passa mai res, vull dir que això també ens ve a donar un punt de realitat també a la ciutat.
Sí, i això, no, clar, és que passen, és veritat que és una ciutat tranquil·la comparada amb altres llocs, és veritat, és una ciutat que té una imatge de ciutat benestant, de tranquil·la, així una mica com Altafulla, no?, que sembla és molt familiar, la nit és molt, fins i tot excessivament morta, però clar que passen coses, i també hi ha delictes sexuals. També hi ha delictes sexuals. L'individu aquest que es dedicava a empaitar dones entre 30 i 40 anys que feien esport pel carrer. Bé, pel carrer, per zones, per parcs, llocs determinats. I a fer tocaments i tot això. Tota aquesta casuística, però tot això, clar, és inherent a les col·lectivitats humanes. Allà on hi hagi això, sempre hi ha en aquest tipus de delictes.
Per contra, han baixat un 38% els robatoris d'establiments i un 24% els interiors dels vehicles. Vull dir que això també doncs compensa una mica el que deien aquí.
I el de pisos havia pujat, em sembla. Em sembla que vaig dir...
El domicili és el que us heu apuntat, que era un... Us he dit que era entre l'intimidació de l'espai públic era un 48% i en força a domicili el 2015 es van poder dir 460, que era un 31% més que el 2014.
Per 460 cases que han entrat, no? 460. Amb un número d'habitants, quin percentatge és això?
Sí, concretament a l'escala de casa no hi ha ni dos.
Sí? A l'escala de casa, quan?
Sí, dos.
Dos?
Dos, aquest any passat n'hi van haver ni dos.
I es va trobar qui era? O...
No, evidentment no.
I a la meva escala fa dos anys n'hi va haver dos.
El 2015 aquí dos companys de... No, un company d'aquí d'aquesta casa també van entrar, per sort no es van endur res perquè ja havien pentinat la resta de pisos del mateix bloc, però sí, també els hi van entrar, sí. I es van muntar, és veritat, des dels Mossos, vull dir, Mossos i policia, això que aquí, clar, estaven ja... Estan, vull dir que és la seva feina, però estaven també fan una mica de doctrina del que han de fer també la gent a casa o als pisos per tenir una mica de cura per evitar segons quins...
Diuen ells...
Però en el cas, per exemple, del teva casa, entren i què fan? Rebenten la porta d'entrada i rebenten la porta del veí?
No, no, la porta d'entrada, a veure, nosaltres som una escala que hi ha 40 veïns, amb la qual, diguéssim, vol dir que la porta moltes vegades hi ha algú que se la deixa oberta, o simplement truquen i diu un correu comercial i jo, algú jo, obre i ja està. Per tant, la porta de fora és absolutament inútil, vull dir, no cal que posis un pany més bon ni res, perquè sempre hi haurà algú que obrirà. I aleshores, una vegada a dintre, doncs ells ja saben quins pisos tenen porta reforçada i quins no, i per tant van, diguéssim, a les que no tenen...
Sí. Jo ho he patit dues vegades, això.
A casa teva?
En dos llocs diferents,
Sí, sí, jo també ho he patit una vegada.
Dos cops, i la sensació és d'haver-te violat al lloc més íntim, més teu, en el qual, doncs, sents... quan entres, sobretot, i després també... tens una sensació que mai havia experimentat,
oi?
Tan desagradable
i d'inseguretat.
I d'inseguretat, sí, tant, perquè després sí que clar, s'emporten coses i a vegades són coses que potser només tenen un valor sentimental, fins i tot, Dius, no sé, una joia de la mare o un regal del pare...
No, però és suficient,
Sí, que més que el valor en si que pugui tenir, d'or o plata o del que sigui, doncs per tu té un sentit i té un valor, no? I clar, haver-te robat allò és una gran... Per mi va ser una pèrdua, però també això que dic, una sensació inexplicable, molt desagradable...
Perquè l'entrada de la teva intimitat, tu...
Sí.
El Quim Monzó va fer un article ara fa pocs dies que parlava justament dels robatoris aquests, i llavors ell acabava dient, bueno, diu, si m'he de robar alguna vegada a casa, suposo que fugiran corrent, perquè com que només hi ha llibres i val, a casa em passa exactament el mateix, i que no saps què es van endur, els mocadors de butxaca i els llençols.
Llençols?
Sí, perquè evidentment, com que de joies no n'hi havia, ni de diners tampoc, doncs es van endur els llençols.
Aquests eren uns especialistes.
No ho sé, però t'asseguro que vaig haver de comprar llençols. T'ho asseguro.
I un exemple d'Anna Karenina.
No, els llibres no els van tocar.
Jo crec que de diners pocs, més aquests objectes, perquè a la casa la gent, a veure, no sé massa bé, però la gent a casa hi tenim els diners necessaris per anar passant com a màxim la setmana i tampoc no tenim grans despeses, vaja, em sembla que la gent que estem aquí ens movem per aquí, no? Però això sí, objectes, tot remenat, tot tirat per terra, calaixos, armaris oberts, la roba regirada...
Això té una sensació d'inseguretat i d'intimitat, perquè han profanat, diguem-ne, tot el teu món privat que estan a dintre. I a més, aquests els troben ni un a la presó, tots surten al càrrec, si prou.
Sí.
El robo que fan, els llençols, esclar, si no és una quantitat determinada, una gran quantitat, no surten. No n'hi ha cap de presó, llavors això és clar.
Perquè se t'emportin quatre parells de llençols, vull dir, què vols
dir? Sí, clar, però a tu ja t'afecta això.
La sensació sí que és veritat, és de profanació de matxens que han entrat en el més íntim que tens, que és casa teva. Jo vaig veure la senyora que l'havien robat també, primer estava esbarada, no sabia què fer, però després, quan va venir la policia, van parlar amb ella, després li va venir, estava en estat de xoc, després li va venir i es va posar a plorar, quan li va venir va prendre consciència del que havia passat. Es va trobar doncs molt fumuda, perquè clar, la policia per això va explicar no regiren res, vull dir, no és que posin, perquè saben que tenen molt poc temps, són silenciosos i rebenten el pany, i si no salten pel balcó de l'altre pis, i el que fan és anar directes als dormitoris. És el primer que fan, perquè normalment la gent a la cuina els diners no els té, sinó que les joies, tot això, les coses una mica de valor, consideren que la gent ho té als dormitoris, van directes als dormitoris. No acostumen a agafar coses de gaire volum, perquè per sortir després es veu molt, no?, que vas amb una tele molt gran i no sé què...
Robar una tele no té cap valor.
No, per això ho dic.
Més valor un llençol que una tele.
Un ordinador, segons què, si és un Mac, tot això, saps? I si han de saltar balcons, això és un incòmode. Van directes a buscar diners i joies, i el que fan moltes vegades és agafen la funda de la coixinera, la funda del coixí, coixinera, i amb allò mateix, del teu llit, on posen les coses que els interessen i guillen. I acostumen a ser bastant ràpids i silenciosos.
Sí, amb una petita bossa d'esport que trobin.
També,
una cosa
sí. Jo recordo un senyor que em va explicar que ell justament arribava quan l'acabaven de robar i es va trobar els lladres. El va saludar a l'escala, bon dia, bon dia. I entre l'escala es va trobar... I, sí.
Sí, que n'has de pensar, segurament. Clar, clar, sí. Una altra anècdota, en un edifici que també teníem vigilat, on durant el dia, doncs, el que sol passar, doncs, que la gent no hi és a casa, i sembla que el teníem bastant estudiat, van entrar uns lladres i al primer pis pertanyia a una parella de Mossos d'Esquadra.
Ja... Yeah.
Aleshores, el que apuntava ara el Víctor Alexandre, que el primer que fan és anar a les habitacions, que van fer obrir l'armari i es van trobar els uniformes. Tot el que van sortir corrents de l'immoble, amb la mala fortuna que quan anaven a sortir a aquest edifici, no sé on està ubicat aquí de la ciutat, estava... la sortida és per codi, no sé com caram es va, però no
pot sortir i obrir la porta i prou.
Encara com no se'ls van posar i van dir que ha robat tot l'edifici,
el problema
se'l podien posar, no?
Pel que diuen aquests...
si són creatius, aquests...
Si podien... haguessin tocat una arma, per exemple, clar, els Mossos poden tenir, evidentment, doncs, el seu material dins de casa.
Clar, d'arreglament.
Aleshores sí que és com un robatori amb un homicidi afegit, o... Vull dir que això es complica, vull dir que també ho saben. Vull dir, és com els de la droga, que sempre porten els del tabac, porten la quantitat exacta per no passar de delicte, de multa, delicte,
sí, calculen de
exactament
sí.
els cèntims grams, per arribar, sí. No? Amb el tabac, amb això, es veu que ho tenen molt controlat. O sigui que...
Sí, una cosa és falta i una altra és delicte.
Per tant, els van enxampar aquells, dels Mossos.
Sí, aquests els van enxampar. Era el primer pis de l'edifici i, pel que jo tinc entès, podien haver-se estat tot el matí perquè per allò no...
Però no acostumen a anar gaire amunt perquè a l'hora de sortir convé guillar ràpid,
saps? Mira, hi ha moltes teories d'això. També diuen que van als últims pisos perquè són els més fàcil de que no et sentin des de les escales...
No ho sé.
Sí, sí, en el cas de casa, diguéssim, aquests dos últims han sigut dos tercers.
Bueno, el que té l'avantatge de l'últim és que, des del punt de vista del lladre, és que dalt no té veïns, i per tant només tens la possibilitat que et sentin els de sota, no els de dalt. Si estàs pel mig, et poden sentir els de dalt i els de sota. Clar.
De tot plegat, si viu molt bé a Sant Cugat, eh? Vull dir que estem parlant de xifres com apuntava el Jaume Pla, que en relació amb el número d'habitants i d'habitatges que hi ha a la ciutat, doncs suposa, doncs, evidentment, el que dèiem, un apunt de realitat que també té Sant Cugat. Ho hem de deixar aquí. Gràcies a tots per haver vingut. Ens trobem divendres que ve aquí a la Tortuga. Gràcies.
Bon dia.
El gall del monestir.